A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui. Avui doncs, tinc el plaer de tenir com convidats Felip Gallardo. Benvingut.
Moltes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí.
Igualment, que em convidis.
Eugeni Santiago, benvingut.
Moltes gràcies.
Bueno, com estem? Primer és frescós, eh? Avui es nota que ja l'hivern està picant a la porta, perquè encara ens falta un meset i cinc setmanetes, eh? Abans que arribi realment aquesta temporada d'hivern. A nivell de calendari, eh? Perquè a nivell de realitat les enfarinades ja estan aquí.
Sí, i a més que les parròquies de dalt, parro per Canillo per Encamp, i per Plaça de la Casa l'altre dia, per Encamp, ja es veia una miqueta de neu, fred, sí que en fa, i quan baixa el vent, pues, ja pots abrigar-te ja.
Clar, quan els alpes a la casa no tanquen la porta o la finestra, es nota el corrent d'aire de Sant Julià, no?
Sí, ho notem ràpid, eh? Sí, la ventolera que va fer. Bueno, i després, una previsió molt bona és que Gran Valira ha anunciat que es plantegen o estan mirant a veure si el 23 de novembre podrien fer alguna coseta d'obertura. Com a qual, bueno, entrem dintre d'aquesta dinàmica d'emoció, il·lusió i necessitat.
Sí, del que dius tu, Eugeni, seria obertura per a Arcalís, bueno, que fa part d'ara de Mali Resorts. Ja sabem que Arcalís és una vall, diguem, fresqueta, o sigui, quan la neu, doncs, generalment és la que ens agrada. Molta gent diu l'estació dels andorrans, Arcalís, no sé per sí. Què. Dius, per la part salvatge, potser, o algunes coses així.
No, però és històric, no? Mm. Vull dir, quan hi havia aquest moviment important, no?, d'estacions d'esquiar, de destinacions, Ordino sempre havia sigut aquella estació petiteta, de la gent de molt de país, per les seves característiques també, perquè era quan es va obrir les pistes que hi havia i els equipaments i tal, doncs clar, no eren d'una envergadura o d'un volum tan important. Ja la previsió que hi havia ja era aquesta, no? Com és Ordino, no? Amb si mateixa, no?
Doncs sí. Una cosa que deies tu, Felip, arriba l'hivern i tal, arriben també doncs, tot una part important de gent que vindrà doncs, per fer la temporada necessària. Petita inquietud perquè hi ha aproximadament, s'estima unes 800 persones que no tenen assegurades ni feina ni allotjament. Inquietant.
Com cada any. O sigui, 800, les que vindran, ja passa i després marxen perquè arriben aquí, no troben feina o el que veuen que poden trobar aquí. És complicat, s'han fet crides per part de govern i d'Argentinos per Andorra, amb el Rich al capdavant, amb el Marcelo, perdó, precisament perquè prenguin consciència i que com mínim tinguin ja assegurat el que és la feina. I després tenim l'altre problema d'habitatge que ja es trobaran.
Sí, que és un que suma, però és cert que no és donar una mala imatge del país, però molta gent també, i ho ha dit moltes vegades el Richie o el Marcelo, nosaltres diem Richie amb carinyo i perquè és habitual d'aquí de les nostres tertúlies, que han fet molta feina de comunicació, que la informació es divulgui, però clar, els canals que poden haver-hi no sempre arriba a tothom i també, malauradament, la mala informació o la informació desvirtuada és molt comú i és lo lamentable a vegades.
Sí, l'efecte crida que això no el podem evitar, que es troben després malauradament amb les circumstàncies. Tenim molts nens que ens venen, jo el veig en la quantitat de nens que ens arriben a la temporada de l'escola, que venen i s'han d'escolaritzar perquè és un dret.
Clar.
I clar, s'han d'escolaritzar i no saben ni on són ni per què han vingut. I aterren aquí i això ja són paraules que no és una persona sola, sinó que hi ha alguns que venen amb família i això és complicat, com mínim.
Sí, aquí hi ha encara doncs, no molta feina a fer, però sí doncs, no una situació fàcil per tothom, no, Eugeni?
Hi ha molta feina a fer. Hi ha molta feina a fer. És una mica el que diu el Felip, no? Vull dir, es té que valorar molt bé amb aquestes situacions en el context d'immigració, en aquest cas és el context d'immigració, però clar, és que en aquest momentet la situació que nosaltres tenim al nostre país, independentment si això passa a altres llocs, perquè ara està com molt... És que passa també... Nosaltres som un país que tenim unes limitacions en tots els sentits, no? El primer és l'habitatge, que ja no tenim ni pels propis del país. Però després hi ha els serveis afegits, que són drets que qualsevol humà ha de tindre i que nosaltres hem de mirar de donar. Però després crea uns conflictes interns que els està donant ja, eh? Els està donant, perquè no és que no rebem bé a la migració, però és que la migració té que vindre molt filtrada, tenen que vindre amb unes característiques determinades, no? No sé si us en recordeu que fa temps era al revés, no? Era al revés. Nosaltres des d'Andorra fèiem campanya, sobretot a través d'Esquí d'Andorra, i fèiem visites a Argentina per fer l'efecte grida i motivar a que vinguessin a treballar al nostre país, perquè es feia falta una quantitat de mà d'obra que, per exemple, a l'hivern ens anava genial, perquè, bueno, climàticament sabem que portem temporades canviades i a Argentina hi ha grans professionals que es dediquen també a estacions d'esquiar i a donar serveis, que a més tenen un mateix idioma, que compartim inclús moltes vegades hasta aspectes religiosos, no? I són molt assemblats, i era una mà d'obra que per nosaltres la considerava molt oportuna, i la veritat és que era bastant qualificada, perquè estaven fent la seva temporada dintre del mateix context d'hivern, i quan venien aquí el que feien és, pues bueno, per ells molt bé, perquè allargàvem la temporada, però per nosaltres ja venien formats. Vull dir, ja no tenies que fer aquelles campanyes de captació, d'explicar-los el que era, el que no era, vull dir, que ens anava molt bé. I ara, amb el temps, s'ha convertit una miqueta, pues, a l'inrevés, no? Vull dir, ha canviat la demografia a Andorra, ha canviat. Uh-huh. Tenim una quantitat de serveis enormes, abans només eren pistes d'esquiar o comerç o hostaleria, i ara tenim diversificació de l'economia bastant, diguem, bastant diferent de lo que era, i ara ens hi trobem amb unes problemàtiques com a país per acollir aquestes persones que venen amb l'efecte contrari de la grida. Ara no els hem gridat. Venen perquè, bueno, hi ha Andorra crea unes expectatives que parteix de nosaltres mateixos. Com a qual aquí està el gran treball a fer. Ens tenim que identificar, redefinir. Andorra, realment tenim que saber què volem transmetre a l'exterior, perquè ara sembla com que tot xivala al nostre país, no? Ja és com que fa un parell d'anys és que no hi havia mà d'obra ni per la restauració, els hotels es queixaven, els comerços es queixaven, i es va fer aquest efecte grida, que feia falta mà d'obra sí o sí per tots els serveis que hi havia, sense especificar quina especialitat o quines persones necessitàvem. I aquest és el gran treball que jo penso que tenim que fer.
Sí, jo totalment d'acord. Jo crec que està canviant, bueno, està canviant, ja ha canviat el paradigma de l'emigració aquí a Andorra, i clar, i com enfrontem aquest paradigma, com enfrontem aquesta situació que tenim actualment. I estan passant coses que no és de l'agrat de tothom aquí, coses d'Andorra que no s'havien vist, perquè hem de fer l'esforç nosaltres d'integrar i de que els que vinguin s'integrin, que són les coses que costa si no, la nostra identitat no està ben definida. O sigui, jo he vist persones com ja porten uns 2 o 3 anys i ja parlen català, que venen de diferents països, també de la gent d'Ucrània, que també sí, ens venia, i que ja parlen català. El tema d'integrar-se no és solament de que parlen un idioma, sinó que és conèixer la cultura andorrana. Això que tenim tan nostre, de que parem als pas de vianants, o que quan passa un ciclista, ja que tenim un ciclista aquí, que quan un ciclista, com mínim, el respectem, no sé si és el teu cas, però jo crec que la majoria de nosaltres respecta a la gent que va en dos rodes. Clar, tot això s'ha d'aprendre. Parar en un pas de vianants i que et parin i que et deixin passar i tot això. Aquest, jo crec que això, coses que estan passant, i jo crec que això és el que hem d'intentar potenciar. O sigui, la nostra identitat en les coses que ens fa andorrans, que ens fa diferents dels veïns de la seu, o del que ens fa diferents de l'Hospitalet de l'altre costat.
De lo que dieu, no és per fer un paral·lel, però hi han hagut les últimes eleccions als Estats Units. Déu no us guarda tenir mateixes ideologies o mateixes coses, però, per exemple, els migrants que s'han fet americans són altres condicions, ara han sigut els primers que s'han posat més durs contra les lleis d'immigració, contra les opinions, perquè no volen, diguem, que les persones que es troben ara en la situació que ells eren fa anys enrere puguin migrar fàcilment als Estats Units i puguin acollir-se. Nosaltres, per sort, diguem, no estem encara en aquest tarannà d'ideologia, i esperem que mai ens arribi aquesta radicalitat, però és cert que pensant-ho, diguem, en perspectiva, pot ser contraproduent aquesta imatge que tens d'un altre cantó d'un país perquè, diguem, s'escampi a la resta, diguem, planeta Europa o segons quins règims polítics?
Bueno, però, mira, interessant. Sí, interessant. Per què? Perquè, mira, tu ara si t'agafes i mirem una mica el context geopolític, podríem dir aquesta paraula, no? A quin lloc i quines polítiques es fan, què s'està passant a Europa, què s'està passant en el món que nosaltres més o menys coneguem, no aquests països o aquests continents que són autòcrates i que bueno, estan encara amb règims d'aquells arcaics, no? Europa, és igual, ens quedem a Europa. A Europa hi ha una tendència a que governin partits polítics de dreta i extrema dreta, a més amb un increment molt important. I tu mires els debats que es tenen, no? Debats importants de persones de diferents anys, de diferents generacions, de diferents sectors, de tot àmbit, i sobretot a l'àmbit jove, ho veu bé. I tu dius, ostres, que és la reflexió teva, no? Bé que tu dius, hòstia, que no es vingui, no? Però és que ara mateix, davant de la situació política que hi ha, aquesta polarització de les polítiques, a la ciutadania està mirant la seva realitat. Ja no és el que et diuen, el que et venen, o inclús com et volen administrar el país, sinó de la realitat que estem visquent. Estem visquem en situacions d'inseguretat, d'una immigració descontrolada, d'una manca de recursos per les persones nacionals dels països vers a les persones que venen de fora, inclús il·legalment, eh? Vull dir, perquè una cosa és que vingui una persona legalment emigrada i que vingui a treballar, que vingui amb tot, i una altra cosa és que et vinguin d'una altra manera, no? Llavors, davant d'això, aquesta espècie de caos, ens hi trobem amb una inflació brutal que com no s'havia vist mai, amb una manca de poder adquisitiu brutal, amb una manca de recursos dintre de les, no sé, de la sanitat, de l'educació. Vull dir, la ciutadania com té que actuar, sobretot davant de lo que li afecta directament? Perquè és que s'està afectant directament. D'entre elles, la inseguretat. Si agafem el nostre país tant d'amunt com d'avall, la inseguretat i la immigració són les grans dificultats que tenen les persones que estan i són del país o dels llocs. No? Llavors, clar, tu dius conservadors, progressistes, esquerres o dretes, no. O sigui, ara jo penso que ja no estem en aquest context. Estem en un context de supervivència, de que, més a més, si s'agreugen amb condicions climàtiques o catastròfiques, apagui, vamonos. És que dins, inclús, d'aquestes situacions, s'està fent geopolítica. M'explico, la política predomina sobre la ciutadania i el ciutadà ja està dient prou. Ara mateix, què és el que necessitem? Seguretat. Sobretot seguretat, els recursos i els drets humans que tenim que tindre. I a partir d'aquí tothom serà benvingut. Però primer tenim que garantitzar que, i això ho poso aquí a Andorra, que ens està passant igual, no? Quan hem començat dient que hi ha 800 persones que estan aquí i no saben què fer amb elles, i elles tampoc no saben què fer. M'explico? O sigui, llavors, bueno, no es tracta de si dretes o esquerres, però d'uns canvis que s'adaptin a complir les necessitats de la ciutadania, jo estic convençut que ara és el que tenim tots al cap com a ciutadans.
Bueno, yo creo que la victoria del señor Trump ahí a Estados Unidos, que desde aquí es veu diferent, perquè els americans són molt americans. Em refereixo a que la cultura americana, ells en si mateixos, és molt diferent de que Europa els pugui entendre el que està passant allí. O sea, aquest efecte de votar a Trump, en un principi, i tota la campanya que s'ha fet, que a més la senyora Harris ha començat molt tard a fer la campanya, o sigui, són coses que no s'entenen, bueno, que la política americana és molt diferent a la política europea, molt. I els americans en si mateixos, aquesta divisió que hi havia i que hi ha en aquest moment, està permesa. O sigui, d'una casa, d'un veí a una altra, perquè posen a fora... Jo voto, o vote per Trump, o vote per Harris, i fer campanya, és totalment diferent. És un show que fan ells totalment diferents al que nosaltres podríem fer. Doncs costa entendre que hagi guanyat una persona com Trump. En què s'ha basat Trump? en coses molt bàsiques que ha anat a tocar a la gent, precisament un tema de la immigració, el tema de la de les el guerres que estan,
no? La inflació,
el poder adquisitiu, el poder adquisitiu,
l'economia sobretot.
Sí. I clar, la gent ha vist això, que abans guanyava tant i ara guanya el mateix però no l'arriba, que és més o menys, si fa o no fa, és el que s'està passant a nosaltres. O sigui, guanya el mateix i les coses s'han pujat de preu. I al final com fan això? Doncs pues van i voten. Aquest que l'ha dit que ho farien, perquè això té una cosa als Estats Units, que com mínim ho intenten fer. I veuen a Trump, que és una de les persones que podria aconseguir aquestes coses. Que està més boig o que el que sigui, bueno, ara també té els republicans estan també al Senat, així que tindrà més fàcil per poder passar lleis, però funciona d'una altra manera que la nostra manera. Així que jo crec que s'està venint aquests aires de dretes, extremes dretes i tot això, aquest populisme, que populisme ja sigui d'esquerres o dretes, és igual, és populisme igual, en aquesta visió. Que s'ha d'anar en compte sobretot per lo que necessita, tornar aquí a Andorra. És que necessitàvem i necessitem gent aquí a Andorra. Perquè no, Andorra, si tens un hotel i no tens gent per atendre dins l'hotel, pues has de tancar l'hotel. O sigui, que necessitem gent. Ara, aquesta gent que ve, com ho fem? Aquest és el tema. I fins ara hi ha uns filtres, però aviam si funciona, perquè al final necessitem que aquesta economia es vagi movent.
El que dieu, recalcaria, potser també passa una altra cosa, que és el, em permetré la paraula, de laxisme de sistema policial i jurídic de països veïns sobre immigració il·legal, que et dius, doncs, com ha passat a França fa unes setmanes enrere, que una persona que tenia obligació de sortir del territori francès ha matat i ha violat una noia, hi ha altres casos així, que et dius, bueno, aquí a Andorra tenim un sistema, doncs, molt segur de ciutadania, però persones il·legals o persones, diguem, indesitjables, si em puc permetre la paraula, dius, s'agafa, es condueix a la frontera, perquè tenim un sistema dur i repressiu, entre cometes, dintre de el que marca la llei. O sigui que
preventiu,
o sigui, es respecta i ja està. O sigui, ja la ciutadania es respecta, diguem, en la gran majoria de casos, però també tenim un sistema que, doncs, actua, no? I potser altres països han arribat a aquesta deriva per culpa de la falta d'actuació, també.
Bueno, una de les coses bones que tenim a Andorra és que tothom està registrat. Tothom sap qui és tothom. És a dir, si tu vas a la policia i tu dius a aquesta persona, si està legalment, òbviament, al país, pues ja saben on està. En un país tan petit com el nostre, és, entre cometes, és fàcil de trobar alguna persona. És a dir, si tu la fas i t'enxampen, és més fàcil que troben si estàs en una població, en una ciutat de 6 milions de persones. És molt més fàcil que troben aquí que troben allí. O sigui, una qüestió de números i de que estem tots identificats. Si veus, a immigració, el que té el permís, ja sabem qui és, ja sabem amb qui viu o a on viu, més o menys. O sigui, amb això estem tots, entre cometes, controlats aquí a Andorra. I és una cosa, aquests filtres que fa la policia, estan tots controlats. O sigui, el gran problema és la immigració il·legal, perquè no saps qui està, ni per què, ni no tens cap control. Però aquí a Andorra jo crec que tenim, de moment tenim això, sí que hi ha immigrants il·legals i tot això, com a tot arreu. Però jo crec que el nivell de... No arribem als països veïns.
No, bueno, jo penso que Andorra un dels grans actius que tenim com a país és la seguretat. Som la enveja. Bueno, de fet, som un dels països escollits de molta gent del món per vindre, justament perquè és una miqueta el que intentava dir abans. El primer que t'afecta és amb tu i la teva família. O sigui, on puc estar segur, amb tot el sentit de la paraula, quan parlem de seguretat, també parlem de sanitat, parlem de moltes coses, i aquest país és el que oferim. I llavors, clar, vull dir, per què hi ha molta gent que vol vindre aquí, sobretot els que tenen molts... Hi ha moltes variables, no? Però una d'aquestes, jo penso que la tenim que valorar, que és la seguretat. I en relació a... si la perderem o no la perderem, jo penso que no tenim que tindre cap dubte. El que passa és que estem vivint un moment històric també, i aquest moment històric no és el millor per la característica del nostre país. I jo sempre penso en lo de Andorra és un país que sempre hem donat la benvinguda a tothom, un país d'acollida, en tots els sentits de la paraula, però que ha estat sempre com a molt... O sigui, tots teníem molt clar què és el que volíem d'aquest país, no? I ho protegíem d'una manera, no? Les pròpies lleis, no? La manera de fer funcionar. Però ara mateix estem davant d'un debat molt important. Un, que és l'econòmic, que és un moment per Andorra, que jo penso que van fer una llei, que ho dic, i ho diré sempre, se'ls va fer una mala llei o una llei no del tot bona, com és la llei de la inversió estrangera. Jo penso que aquí va marcar un abans i un després en aquest país, dintre de lo que és que vinguin persones, que siguin ben rebuts i que vinguin a aportar al país. Malauradament, jo penso que aquesta llei d'inversió estrangera en el seu momentet i en el context que hi havia, pues, hi havia una necessitat i es va fer, però jo penso que es va fer en un curt plaç, no es va fer en un llarg plaç i valorant bé les conseqüències que estem visquent justament en aquests momentets. Perquè Andorra és un país que per les seves característiques no podem parlar mai de quantitats. No podem parlar de fer un país que no li pertoca per la geografia, per la climatologia, per l'organització, la seguretat, el territori. Per tant, nosaltres es teníem que basar en què podíem fer en els espais que teníem, no? La llei del sòl, ordenament del territori, manera de funcionar. I ara això s'ha trencat una miqueta. Ara jo penso que ve molta gent, hi ha una economia com a mai, vull dir, és brutal l'economia que s'està produint, però és especulativa. És de persones que tenen diners que venen per un interès especulatiu i a partir d'aquí, pues bueno.
Clar.
I no, aquí tothom és benvingut, però que vingui a portar, que vingui a fer-nos progressar i entre tots fer un país que sigui segur, que tinguem una bona sanitat, que tinguem una bona educació, que puguem fer que l'economia funcioni perquè permeti que les famílies puguin viure, puguin tindre una seguretat social, puguin tindre la possibilitat de donar els millors serveis, etc, etc, que és el que tu deies, no, Felip? Vull dir, l'economia es té que preservar perquè aquest país, clar, tenim que tindre diners per poder que funcioni tot, no? Vull dir, està clar, no? Però jo penso que lo de la quantitat i la qualitat, jo penso que tenia que ser un dels leitmotivs de qualsevol acció que féssim. I sobretot, no la banda especulativa, sinó la banda productiva, fer un país, economia productiva, política productiva, no? I jo penso que en aquests momentets no és el que s'està donant.
De lo que diu l'Eugeni, Felip, i de lo que deies tu, els americans em donen l'impressió que s'han descuidat molt ràpid, que són nets o bisnets d'europeus que han emigrat als Estats Units en ideologia, en manera de pensar, i la gran diferència per fer una comparativa amb Andorra, que nosaltres som un poblet d'allà a nivell de quantitat d'habitants, que andorrans hem tingut d'anar a estudiar fora, els avis han tingut d'anar a treballar fora perquè doncs, a l'època era més complicat també tenir pagesia, anar a fer baremes a França o collir fruita i tal. Hem guardat aquesta manera de pensar que també hem immigrat, també hem tingut migrants, han necessitat migrants en el país, o sigui, gran diferència, però la memòria és curta de la gent de l'altre cantó de l'Atlàntic, per dir-ho així.
No, el melting pot, que és el concepte americà, o sigui, quan arribes allí, tu fas part d'aquesta massa americana, al final són americans cubans, americans d'on sigui. O sigui, són americans, primer són americans i són també amb la seva cultura, les seves arrels i ho mantenen d'una manera. Aquest melting pot, jo crec que de certa manera també existeix aquí en el nostre país. Més petitet, que agafes coses de la cultura nacional, de la nostra cultura andorrana, i les fas teves. Més que siguin un andorrà xilè, un andorrà argentí. O sigui, al final et fas andorrà i ets andorrà. Jo crec que el melting pot, i jo crec que també molts dels padrins que van haver d'anar a treballar en feines, en qualsevol feina, que anaven a Toulouse, o que anaven a França, o que anaven a Espanya, jo crec que això després, quan han vingut aquí, quan ha començat tot el boom andorrà, parlem dels 60, del comerç, i quan va començar tot això, i ara són els que tenen, jo crec que, no crec que tots, però molts d'aquests s'han oblidat de tot això, d'aquests arrels, perquè andorrans, me'n recordo que van intentar fer un estudi de genètic d'Andorra i no van trobar per ser de suficient pes per a l'estudi genètic, no és que no van trobar andorrans, és que no van trobar suficient gent per fer això. Perquè, clar, som un melting pot. Jo crec que Andorra som un melting pot. I aquesta barreja de cultures que tenim aquí a Andorra és el que ens fa, és una part de la riquesa d'Andorra. I és el que fa que ens cuidem del veí, que ens cuidem de totes les coses que fem. Perquè Andorra és això, és el concepte de lo que és Andorra. A ningú li ha fet una prova de...
De lo que dius, Filip, em ve al cap que la pel·lícula Vuit cognoms andorrans no la veurem mai.
Qui sap? No.
Serà complicat.
No, però està molt bé. Aquesta reflexió que fas, Filip, és molt bona. Per exemple, Sant Julià, 30 nacionalitats.
Clar.
Sant Julià, 30 nacionalitats estan convisquent, estem convisquent allà. Sí, el país, doncs, més o menys, és la mateixa proporció.
Sí, sí, sí.
Eh?
Sí, sí.
Més de 30 nacionalitats que estem convisquent. I estic d'acord amb el concepte aquest de que tothom que ve s'integra. Jo penso que podia ser encara molt millor.
Sí.
El que passa que moltes vegades nosaltres mateixos el concepte d'integració ho tenim, no sé si a vegades només per passaport. I jo penso que no és el que ha estat així amb les, no, amb les dècades, o almenys nosaltres, que també som fills de... d'emigrants, no? Uh-huh. Com tots, la immensa majoria, perquè és el que diu el que estaves dient tu, no? O sigui, realment tots tenim unes procedències de venir a jocs i buscar qui és l'andorrà prototip, pues, es fa una mica difícil, no? Perquè hi ha hagut des del temps històrics com una aportació, no? Anada i tornada de... I Andorra, per les seves característiques, pues, ha viscut aquest procés, no? Jo l'únic que reivindico una miqueta és que no tinguem una mica més d'obertura a que hi hagi aquesta integració. Perquè la integració de les persones no serà mai o començarà, jo penso que ni pels anys de residència ni perquè et donguin drets o no drets, sinó com les persones que estem visquent dintre d'un territori ens sentim. I allà tenim que tindre el necessari. Si nosaltres quan anem a un territori o la gent que ve aquí a Andorra o nosaltres anem a un altre lloc, tenim el principal, que és pues, la sanitat, l'educació, un habitatge digne, si tenim un projecte de vida que sigui pròsper, que sigui de futur, que els nostres fills, els que són pares, que tinguin un futur pels seus fills, que nosaltres puguem desenvolupar un projecte de vida realment que si sentim que estem al millor puesto, no? Pues aquell serà Andorra o serà qualsevol altre, però Andorra, jo penso que estem en un país que això encara tenim molt treball, molt treball a fer, perquè la integració comenci, que les persones que estiguem, sigui que sigui, vulgui i s'hi senti d'aquell puesto, però que no sigui per l'obligació o que sigui per les limitacions que pot tindre, sinó perquè realment ho és de convenciment. I aquesta és la millor ciutadania que podem tindre, independentment d'on vinguem i de què som. Aquí sí que tots estarem d'acord que l'idioma o la tradició, la història, la cultura, la podrem absorbir, però que se'ns posi fàcil, que no se'ns dificultin a través de limitacions o prohibicions. No?
Mira, sí, precisament, perdó, precisament ahir, que va moure molt, i jo em trobo molt orgullós de que un jugador de rugbi del BPC, que va sortir a les notícies ahir, el Fede Aguiar, totes les seves declaracions que va fer, primer, hi havia primer que eren en català, segon, que era d'agraïment d'aquesta terra d'acollida, i jo amb els companys de rugbi que vam veure aquestes declaracions, són molt, molt emotives, i és aquesta, la gent, ell ha vingut aquí i ha trobat un lloc per desenvolupar el seu projecte de vida. I com ha vingut aquí a desenvolupar aquest projecte, doncs ja parla català. O sigui, és un camí de dues vies. No és només que ell parli català i que es vulgui integrar, perquè jo crec que ja està prou integrat el Fede, sinó que nosaltres també l'integrem. Una d'aquestes palanques d'integració precisament ha sigut, bueno, el rugbi. Podria ser qualsevol esport,
sí,
però
sí.
El rugbi sobretot.
Podríem parlar de...
I, I jo crec que és, són aquestes coses. És un camí de doble via on un vulgui integrar-se i la resta, que el vulgui també.
Que li permetin.
Sí. Sí. Anem a publicitat i tornem a trobar el Felip Gallardo i l'Eugeni de Santiago amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat. Aquest novembre tasta el menú Andorra a taula al restaurant Mínims.
Aperitiu, carpaccio de vedella d'Andorra, coca de formatge del Batall, brandada de bacallà, melós de corder del Puy i postres.
Espectaculars! Sabors nostres i ingredients de proximitat. Al restaurant Mínims, al barri antic d'Andorra la Vella. La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb l'Eugeni Santiago i el Felip Gallardo. Bé, parlàvem de la llengua catalana, idioma oficial del país, per descomptat. Hi ha un pla nacional d'acció per la llengua amb molts reptes per al davant. Però, bueno, s'estan fent coses. No dic que serà fàcil, perquè mai cap repte és fàcil, però bé, tampoc si no es fa res, tampoc no avancem.
No, està, jo trobo bé. Jo sí, trobo sí. Que ja fa molts anys que haguessin tingut que tindre aquest tipus d'acció i actuació, perquè és el que estàvem parlant just fa un momentet. Vull dir, nosaltres tenim que facilitar, com a país d'acollida que som, i ho serem, necessitem tindre eines que siguin capaços de, no?, gestionar aquests processos. I sempre hem reivindicat, els últims anys sobretot, hem reivindicat molt la llengua. És que no es parla en català, és que si no parles de català, no sé què... No, pues si faltaven les eines, pues aquesta és una eina fantàstica de que les persones puguin assolir fàcilment a que puguin parlar una llengua i dintre de, sobretot, els seus àmbits de vida, siguin comercials o siguin socials o siguin inclús de que sigui de residència passiva. M'explico? Jo penso que està molt bé. Era necessària, la llei del català era molt necessària, i ara com es desenvolupa? Pues jo penso que el propi temps, no?, i els processos, pues, sí, sí, ens ho dirà.
Sí. No, ja fa un temps que va començar amb el tema de les parelles lingüístiques,
sí, on
era trobar-se, fer un cafè i conversar de lo que sigui, però fer anar... I aquí està aquesta part de que nosaltres també hem de fomentar. Jo parlo sempre català, a casa es parla català, i a mi si me'n parlen una altra llengua, pues jo continuo en català, però no és perquè no sàpiga l'altra llengua, és que jo crec que l'estic fent un favor a aquesta persona. Si dic un cafè amb llet, no és un cafè con leche. O sigui, jo dic un cafè amb llet i l'altra persona, espero que m'entengui, si primer si està de cara al públic, i segon, l'altra persona pot parlar el que vulgui i jo parlo el que jo vull. El fet de comunicació, si jo em vull comunicar amb una persona, el fet comunicatiu és jo envio el missatge, tu reps el missatge i viceversa. I jo crec que no fem un favor si canviem d'idioma. No fem cap favor.
No, justament, mira, Felip, això que estaves dient, aquest pla d'actuació que es portarà a terme i tal, en temes de llengua, justament el que hi ha és això. Vull dir, la mentalitat és, no, hi haurà diferents fases, diferents opcions, facilitats, en les quals la gent que vingui que comenci a dir bona nit, que comenci a dir bon dia, i un altre dia pues, dirà bon dia, què vol vostè, un cafè? Amb llet? O sigui, contempla aquesta opció que tu estàs dient, Felip, i jo penso que és l'adequat, és entrar en un espai en el qual la interactuació que hi ha entre els que arriben, els que hi som, i què és el millor perquè les dues parts estiguin còmodes d'entrada, està claríssim de que la identitat, i una de les parts importants de la identitat és la llengua amb què ens transmitim. I serà el que serà, però la nostra és l'andorrà. No, dic l'andorrà perquè és que sí. Jo, ojalà, no fos el català i fos l'andorrà, no? Perquè és una llengua pròpia, no? Però a partir d'aquí jo penso que sí, que aquestes accions van amb la línia de l'afavoriment i de l'apropament.
I aquesta és la línia de la integració, és ajudar la gent a que parli català, que sigui necessari. I si el veu necessari, pues s'integrarà. i parlarà català. Si no el veu necessari, per lo que sigui, perquè tot el seu grup només parlen un altre idioma. Pues, escolta, quan estiguis amb el teu grup, però quan surtis del grup, tens un idioma. Te'n vas a parlar... Jo em recordo fa temps, molt de temps, que vaig anar a immigració. A immigració no, era a tràmits. Que en aquell moment jo tenia un passaport sud-americà, i quan estava parlant amb la noia, diu identificació, i li presento el meu passaport, i em diu, ostres, no diu una altra cosa, diu, ostres, i parles català, no sembla que siguis d'aquest país. I dic, no, és que quan surto de casa em deixo les plumes i el taparrabos i vinc com una persona normal.
És
una anècdota, però que fa anys el fet de parlar català era molt estrany. Jo crec que, vull dir, si una persona venia de fora, perquè això trobes gent que porta 50, 40 anys i tota la vida ha parlat espanyol i ara no parlarà català. Però jo crec que si ara, a poc, anem en aquesta línia de fer campanyes, de fer que el català sigui necessari i útil i diari, jo crec que arribarem a tenir un país, i a més amb gent que sigui nouvinguda i que s'integri dins el país.
El que dius tu, Filip, és, per dir-ho d'una manera, seria un tema d'educació, de cultura, de respecte, perquè, agafant un exemple, si te'n vas a Nova Zelanda, per dir-ho d'una manera, l'espanyol o el francès que viatja a Nova Zelanda ja dona per fet que, si s'exprimeix o s'explica en el seu idioma nacional, ningú l'entendrà. O sigui, yeah, tindrà que utilitzar l'idioma del país. Després es pot entendre que alguns països nòrdics, Finlàndia, Suècia, Noruega, es parla anglès perquè ells ja són ells conscients que entre ells s'entenen, i un foraster, doncs, no hi ha manera. Però hi ha aquesta, potser, part educativa també a tenir i a passar a la ciutadania i, escolteu, aquí sí que estem a cavall entre dos països, o sigui, que a França, Espanya, i tenim aquesta agilitat nosaltres de fer aquest canvi a Andorra, però el que dius tu és un flac favor a vegades per als altres, de nosaltres adaptar-nos i que no siguin ells que facin, diguem, la voluntat o l'exercici d'agafar la llengua nacional.
Mira, fa un temps, en això del rugbi, vaig estar a Luxemburg amb la gent de Luxemburg, i jo pensava que a Luxemburg parlava francès, i resulta que el president en aquella època del rugbi luxemburguès parlava luxemburguès, que algo así entre alemany, holandès, una cosa así. I jo no vaig enterar-me de res. Estava allí i diu, no, ho sento molt, però estem a Luxemburg i jo parlaré luxemburguès. Hola. I me'n va haver de traduir perquè no, l'alemany per mi no està amb mi. Però aquestes coses és que les hem de fer. O sigui, per què si estem en una audiència hem de canviar... parlem català, sí, tampoc és tan difícil. En llengües romàniques el català tampoc és tan difícil i s'entén perfectament. Si tu tens un portuguès, tens una persona que parla espanyol, una persona que parla italià i li parles català, pues són tot llengües romàniques. O sigui, tampoc estem parlant de, com deies tu, de països nòrdics que puguin parlar un origen germànic que no s'entén.
O sigui, home, el que passa que després nosaltres és que com a país també tenim una... Espera afegir alguna cosa amb el que estic d'acord, eh? Però és com per argumentar una miqueta també el concepte de lo que som i a què es dediquem. Nosaltres som un país de serveis i tenim 9 milions de persones que ens visiten cada any.
Però aquesta
és la... Saps el que vull dir? O sigui, sí, una altra cosa és que apostos... O sigui, lo que és evident és que tot el que és un espai públic té que ser amb l'idioma que pertoca, però encara hi ha així. Nosaltres som un país que tenim relacions molt directes amb França, amb Espanya, inclús amb Portugal, amb els tripartits, en els quals ja se sap que hi ha uns drets i deures que tenim que fer, i també la part cultural important d'un país és quan tota la gent es pot expressar de diverses maneres, no només amb una, no? O sigui, jo separaria com fer una doble lectura, no? Estan d'acord amb el que és, amb la base, eh? És com els fons i les bases, no? O les formes, no? El fons està clar. La nostra llengua té que estar preservada i té que ser, la, per tant, la predominant. No hi ha volta de fulla. Però, clar, la nostra activitat, sobretot l'activitat econòmica, comercial, de serveis, no sé què, està molt supeditada a la volumetria. Torno a lo de la volumetria. A la quantitat per sobre de la qualitat. I aquí ho aplico també, no? Vull dir, anem per feina, no? Ves a un restaurant que prou ta feina té per trobar quatre persones que li puguin treballar per donar servei a tota aquesta massificació de gent que estan allà esperant a la porta per poder entrar, es complica o les grans cadenes d'alimentació, o sigui, on hi ha una volumetria molt important, aquí es fa molt difícil per l'empresari, o per les persones encarregades de poder donar els serveis, no? I aquesta part d'aquí, pues és com que per una banda la gent que hi treballa són els primers, que el seu primer idioma i la primera referència que té que tindre és evidentment que té que ser la llengua nacional, però després el fet de que fruit, no?, d'aquella, no?, d'aquella acció, no?, d'aquell intercanvi, pues busques una mica la facilitat. Saps el que vull dir? Però sempre preservant de que la llengua nacional és la que té que predominar. El bona tarda, adeu, que és el que vol, però quan veus que arriba un momentet en la qual les persones que estan allà no se'ls dona un bon servei perquè no ens entenem, la comunicació que tu has dit famosa, però jo penso que una de les característiques complexes que tenim en aquest país és aquest, no? De que, que tothom parli una llengua nacional i que es vinguin de fora, clar, som 80.000, bueno, posa-li que hi hagi 40.000 persones que ens dediquem a donar serveis a la gent que ve de fora. Clar, són 40.000 persones donant serveis, però és que s'estan passant 9 milions de persones a l'any.
De lo que dius, Eugeni, s'entén. Ara, et posaré un contraexemple. París, França, primer destí turístic del món. Hoteleria, tindràs italians, portuguesos, espanyols, que treballen al món de la restauració. Clar, la primera acció que tindrà la persona a rebre en un restaurant et parlarà amb l'idioma nacional del país.
Sí, sí, és el que he dit.
Exacte, no parlarà ni en castellà ni en francès.
No, és el que he dit.
Exacte, però dintre d'això també, després és la persona, si domina altres idiomes, que s'adaptarà al client que té al davant. El que a nosaltres ens passa aquí és que directament ja no utilitzem l'idioma nacional, en molts casos, quan potser unes frases bàsiques d'inici, com tenir un paquet de benvinguda d'una persona quan tens en una empresa, doncs mira, el bàsic és això, després ja aniràs aprenent, intercanviant amb els companys, el tal. Potser és aquesta part que ens falta.
Però això és el que posa.
Sí.
És que això és el que estàvem dient abans, sí, que és el bo que té aquest d'haver-hi fet la llei del català i sobretot amb les eines que dona aquesta llei per poder arribar exactament amb això que estem parlant, amb això que estàs dient.
Ara, la llei és... Les intencions hi són, ara és la posada en pràctica, que serà, diguem, l'etapa potser no més feixuga, però que demanarà un cert temps d'aplicació.
Sí.
Bueno, aviam el que arribem a aconseguir.
És el que es diu voluntat per les dues parts, no? Un ho té que facilitar i l'altre té que aprofitar, no?, i agrair aquesta facilitat perquè, en definitiva, aquesta persona ha vingut voluntàriament i ve aquí, pues, a tindre el seu projecte de vida i nosaltres, com a país d'acollida, li donarem, però clar, té que haver-hi aquestes no obligacions, però bueno, aquestes, no?
I és part, o sea, l'aprendre idiomes, el saber idioma, és part de la riquesa que s'ha de valorar dins de la nostra cultura. Jo parlo amb els meus alumnes de que parlen portuguès, parlen espanyol, parlen català i anglès perquè estan aprenent. O hi ha d'altres que parlen ucraïnès, o parlen rus, o parlen alemany. Mentalment, tenir una persona que pugui parlar tres o quatre idiomes és una riquesa que no es troba a tot arreu. Que no es troba a tot arreu, i jo crec que es troba en aquest país. És una de les coses, de les signes d'identitat, jo diria, del nostre país, sí, que podem parlar com mínim dos. O sigui, com mínim dos. Dos o tres. Tres o quatre. O sigui, aquesta és una riquesa nostra i que s'ha de valorar també. Però, clar, en el sentit també que el català ha de ser una d'aquestes perquè ets d'aquí.
No, ha de ser aquesta. Una d'aquestes, no, aquesta, la prioritària, no? Que aquí és el que hem dit, no? Que al fons està clar, les formes per aconseguir les bases hi són, i és això, una, així com la sanitat està reconeguda mundialment de que som de les millors, l'educació també està reconeguda,
Però aquesta riquesa que digueu, us ho diré per experiència pròpia, havent viatjat per Europa, molta gent, quan dius del país que ets, que és Andorra, i que t'expresses en anglès o amb l'idioma del país, quan dius que en parles tres com a mínim o quatre, la gent mira meravellada, riquesa, dius que nosaltres en parlem dos i encara gràcies estem contents, no? Que et dius a Itàlia, doncs mira, un et parla italià o potser alguna cosa francès segons la zona i anglès segons, i quan dius no, és que al país en parlem tres o quatre o cinc segons el que has fet, molta gent dius que com pot ser? Dius, doncs mira, per això, quan ho expliques, dius, clar, es valora més a fora que no pas a dintre.
No, i a part que tu li dius que l'educació pública te la pots fer amb el sistema educatiu espanyol, amb el sistema educatiu francès, amb el sistema educatiu andorrà, ostres, amb un país de 80.000 habitants, això és...
I ara anglès, eh?
I ara anglès, no, exactament, perquè és obligatori, és, sí. Bueno, és assignatura. No,
és que hi ha dos centres que...
Sí, sí. Ah, bueno, perdona, sí. Escoles paral·leles. No, però que dintre de les escoles, per exemple, l'escola andorrana, l'anglès, ja des de principi, que
t'escolaritzes. I té molts mestres l'escola andorrana, sí, sí, d'anglès.
Però això ho dic que no. Vull dir...
És que mirant-ho d'una manera, agafaré un cas, me l'invento. Un nen de família, doncs, avis o pares d'origen portuguès, que parlen portuguès a casa per guardar la llengua. Aquest nano té companys de classe i parla català. També tindrà companys de classe que parlen francès i castellà, per proximitat i tal, i si a més fa anglès, aquest noi parla 5 idiomes.
I desenvolupes part del cervell que després, o sigui, aquesta mecànica dins del cervell, no vull fer una classe teòrica, per això t'ho dic, aquesta riquesa que de moviment de cervell està comprovat que t'ajuda durant tota la vida, aquesta possibilitat d'aprendre altres idiomes. Quan ja arribes, i també l'has de dir a la gent que s'està escoltant, a partir dels 35 anys aquesta habilitat de poder aprendre un altre idioma com si fos una altra llengua materna, o sigui, llengua materna només hi ha una, però d'una altra llengua, aquesta habilitat, cap als 35, si no has fet un altre idioma, es va perdent. O sigui,
aquest la part cognitiva es perd. Exacte. Per dir-ho.
Claro, claro. Aquest exercici que has fet d'aprendre dos idiomes més, quan arribes... És el cervell que està fent aquest esforç, aquest exercici de parlar en diferents idiomes. O sigui, això, i no només es tracta de parlar, sinó que es tracta de la fonètica, es tracta de com mous els llavis, com mous la boca i tot això. O sigui, hi ha un munt de coses que estan passant dins el nostre cervell precisament per aquesta riquesa, que la tenim aquí, que gent d'aquí... O sigui, un nen que parli portuguès, que parli espanyol, que parli francès i que parli anglès... és que la NASA ja se'l rifa.
Sí, no, i ves, i una tonteria el que vaig a dir, però és cert. Vull dir, és com allò famós de aprendre a nedar o aprendre a anar en bicicleta, no? La ment automàtica, no? O sigui, quan tu aprens de petit a muntar bicicleta, ja mai oblides de muntar bicicleta. Tindràs més o menys pràctica i aniràs, però allò, o nedar, no? Però què és important perquè els nadons ja de petits nedin? Perquè una vegada que saben nedar, nedaran tota la seva vida, amb el llenguatge o amb qualsevol altre efecte. Però això és tan important, passar com el missatge que tot està a la base. O sigui, al nostre país, aquest creixement... i on volem arribar, es té que partir d'aquí, es té que partir des de les primeres edats que es tenen i com s'evoluciona demogràfica o cultural, històrica, tradicional, perquè això és el que perdura en el temps. I per què es té que mantindre, entre cometes, una identitat? Perquè si no la perdrem. Ara mateix tenim una demografia que ha canviat. Si ara no són andorrans, espanyols, portuguès... No, ara tenim 30 nacionalitats que tenen una influència en el nostre dia a dia, i si no mantenim una identitat, això amb el temps, la ment automàtica desapareix. Aquest país, dintre de 10 anys, pot ser que sigui totalment canviant de com el coneixem, eh? Sí, perquè sí. La emigració o les noves generacions que han vingut predominarà aquelles que tinguin més impacte, que pot ser qualsevol. I Andorra és tan petita i tenim tanta debilitat en aquest aspecte que necessitem mantindre una identitat.
Doncs sí, manteníem aquesta identitat que, bueno, ja porta 800 anys d'història, per dir-ho així. Eugeni Santiago, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres.
Filip Gallardo, gràcies per la teva presència.
Ja hem acabat?
Sí, ah, passa, passa ràpid, eh?
Oh, sí, sí.
Com us ho passeu bé, passa ràpid.
Ja, ja.
Si fos una via crucis, doncs potser...
Bueno, demanaríem ja 2 hores, eh?
Sí, tenim que allargar-les, però potser ja els auditors diran ja són pesats al cap de 2 hores. Gràcies per haver vingut i nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.